Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat a la Generalitat que executi de manera immediata la sentència que obliga a fer un 25% d'hores en castellà a totes les escoles de Catalunya. Ara el TCJC ordena requerir al conseller d'Educació, Josep González Cambray, que, en el termini màxim de 15 dies, dicti les instruccions i estableixi les garanties de control que convingui perquè tots els alumnes rebin de manera efectiva i immediata l'ensenyament mitjançant la utilització vehicular normal de les dues llengües, el català i en castellà, perquè aquesta última tingui almenys la presència d'un 25% a l'escola. És a dir, en 15 dies tots els alumnes de Catalunya hauran de fer castellà i una altra assignatura o matèria de caràcter troncal en aquest idioma. També es demana a la conselleria que informi al tribunal sobre les mesures adaptades i sobre el grau de compliment executat. La interlocutòria posa el focus sobre la inspecció educativa, a qui fa responsable de vetllar perquè el 25% de castellà sigui la norma arreu de les escoles del país. Repassem ara altres qüestions. Tarragona estrenarà el primer festival feminista i LGTBIQ+. Serà el 4 i 5 de juny al Camp de Mart. L'objectiu és que esdevingui un altaveu i un espai de sororitat i intercanvi d'experiències per donar visibilitat a les dones. Concerts, taules rodones o monòlegs amb protagonisme femení farciran el programa d'actes del TETA. Laura Casas, Tarragona Ràdio.
És una iniciativa de l'Ajuntament que s'ha proposat portar la lluita feminista més enllà del 8 de març. Totes les activitats seran gratuïtes. Seran dues jornades intenses, el 4 i 5 de juny, on hi haurà fira d'entitats, tast de cerveses, show cooking, monòlegs i taules rodones, entre d'altres. En elles s'abordarà on som, què fem les dones, recollint testimonis reals d'àmbits diversos com el periodisme i la comunicació, l'emprenedoria, la recerca o l'activisme. Cinta Pastor, considera de feminismes i LGTBIQ+, detalla l'objectiu que persegueixen amb el certamen.
Creiem fermament amb la sororitat. Aquest espai de trobada ens connectarà i ens unirà i, a més, ens donarà veu de forma conjunta.
Olga Pes, Judith Nederman i Bernat i la Balkan Paradise Orchestra seran les protagonistes musicals del TETA.
I a la venda les entrades pels concerts del Festival de Música a les Vinyes de Subirats. Enguany es recuperen algunes activitats que es feien abans de la pandèmia. Eli Jiménez, Ràdio Sant Sadurní.
El celler Carol Vallès acollirà el 17 de juny la presentació del festival amb un concert entre Vinyes amb Carolina Labau i Elia Bastida, que presentaran el seu nou àlbum Meraki. El primer dels dos concerts que es faran a Torre-ramona serà el 23 de juliol dins del recinte emmurallat del Palau Gralla, amb un concert creat expressament pel festival amb els artistes Manel Fortià, Marc Miralta i Xavier Torres, que portaran a l'escenari la proposta musical 3x3. El segon concert serà el 30 de juliol amb la Cobla Marinada, Pere Martínez, Vicenç Martín i David Domínguez, que portaran als escenaris del festival l'espectacle Llum. Com a novetat, abans de l'inici dels concerts, els espectadors podran veure l'exposició de Pujol Boira i Bergstrun, l'heretat dels mites grecorromans. Després de les actuacions, es recuperaran els maridatges de Cava de Subirats i Préssec d'Ordal, que es van haver d'obviar durant la pandèmia.
És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda. tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest programa de ràdio que fem, Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Joanmi Fernández i Xavi Cacho, Òscar Ollero i Alessandra Rodríguez a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 9 de maig, i volem saber quin temps ens acompanyarà al llarg de la tarda. Jordi Toda.
Hola, bona tarda. Esperem unes immediates hores amb creixement d'algunes nuvolades a punts de muntanya de l'interior, també del Pirineu, del Prepirineu i de l'interior del quadrant nord-est, amb alguns xàfecs en aquests sectors. En general seran fenòmens febles, puntualment moderats i també possiblement acompanyats de tempesta i d'algun gra de calamarsa. Avançada la tarda podrien aparèixer en altres punts del prelitoral i fins i tot no descartem que en pogués sortir algun a punts del litoral. Temperatura màxima avui més alta, en general, tret del Pirineu, on podria ser lleugerament més baix. Al final de la jornada també apareixeran alguns núvols baixos a trams del litoral, especialment de la meitat sud. De cara a demà dimarts, esperem un matí amb força sol, tot i la presència de força núvols baixos a trams del litoral, especialment de la meitat sud del litoral i durant el matí. A partir de mig matí, migdia, creixement novament d'algunes nuvolades més restringides que les d'avui a l'interior del quadrant nord-est, encara en risc d'algun xàfec, especialment a punts del Ripollès i de zones properes. També creuran algunes bandes de núvols alts de nord a sud-est i el vent destacable de component sud i est amb algunes ratxes moderades a fortes a punts de la costa central. Demà, temperatura que continua pujant. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de l'editorial La Màquina del Temps, un projecte que treballa els llibres especialitzats. Parlarem amb el seu director, l'editor Francesc Masseguer. Tancarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva. A les 5 conversarem i coneixerem els detalls de la tercera edició de la Marató de la Diversitat. Conversarem amb la Rat en Basterrechea, l'impulsora de Suma Castellà. A l'espai de l'empresa parlarem d'una altra màquina del temps, aquesta Badalona i dedicada als jocs de taula. Acabarem amb cultura per començar a escalfar motors de cara al Festival d'Eurovisió. Parlarem d'aquest certamen amb l'especialista Carlos Lecegui des de Castellà i Luis Rodríguez des del Prat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Atlètic Terrassa es va adjudicar ahir la final de la Lliga de la Divisió d'Honor d'hoquei herba masculina a Madrid al Real Club de Polo amb un resultat de 2-2 que va obligar a haver d'anar a la tanda de xutals per desempatar. El conjunt que dirigeix Xero Gasol es va avançar amb 2 gols gràcies al seu especialista en el penal corna, Pau Conill. Els barcelonins, però, no es van rendir i als moments finals del partit van aconseguir i empatar amb un gol a manca de 10 segons per a la conclusió del partit. A la tanda de shutouts, els terrassencs van estar més encertats i Pau Cabré va donar la victòria en l'últim llançament. És el 22è títol del conjunt de Can Sales, que també va guanyar la Copa del Rei en aquesta edició de la temporada 2021-2022.
Gràcies, Sergi. I ara ens n'anem fins a Sabadell per saber què és notícia avui. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Fluidra augmenta les vendes l'últim trimestre. L'empresa sabadellenca ha tancat els 3 primers mesos de l'any amb un benefici net de gairebé 75 milions i mig d'euros, un 12% més que el mateix període del 2021. En paral·lel, les vendes s'han incrementat un 31% en termes interanuals. fins a pràcticament 667 milions d'euros. Per àrea geogràfica, les vendes al mercat nord-americà s'han incrementat un 49%. La companyia també ha destacat l'excel·lent evolució de la demanda a l'Estat. Per unitats de negoci, les vendes en piscines comercials s'han incrementat un 59% respecte del primer trimestre de l'any passat. Amb tot, Fluidra celebra els resultats sòlids i manté les previsions de creixement anual en vendes entre un 12 i un 17%.
Gràcies, Pau. I a Badalona, què marca avui la crònica informativa? Paula Auger, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Primer cap de setmana de festes de maig superat després del tret de sortida al pregó de divendres i amb la cita destacada als concerts dissabte al Passeig Marítim. Una primera nit d'actuacions marcada per l'actuació de Manel, un dels caps del cartell d'enguany que va haver d'interrompre fins a dues vegades el concert per problemes de so. Malgrat l'anècdota de la nit, el concert es va poder reprendre amb normalitat. Un Passeig Marítim ple va rebre primer a l'Último Mono, grup encarregat d'obrir l'escenari en la primera nit dels concerts de les festes de maig, i els següents protagonistes de la jornada van ser els joves integrants del grup de Mataró The Tyets, qui van aprofitar per anunciar l'estrena del seu pròxim disc, que sortirà a la llum a la tardor. La seva barreja de trap i ritmes llatins va ser la gran sorpresa per a molts dels badalonins allà presents. Però els més esperats de la nit van ser els Manel, que feien el seu concert número 500. Un concert, però, que va començar amb mitja hora de retard i que, a més, va patir diversos problemes tècnics a sobre de l'escenari que els van obligar a parar dues vegades.
Veure tota la gent una altra vegada en marxa i la vida, els nens, una altra vegada amb els dimonis, amunt i avall, que això em sembla que l'any passat no ho vaig veure.
Home, fèiem 2 anys que no sortíem, que no podíem anar a cap festa, ni fer cap activitat, ni res. Ara ja fa goig.
Tot i els petits incidents tècnics durant el concert de Manel, la vetllada es va caracteritzar per un Passeig Marítim ple fins l'últim racó.
Gràcies, Paula. Continuem al litoral. Arribem al Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. El Parc Nou ha tornat a ser l'escenari de la Festa Esplai, organitzada per la Fundació Catalana de l'Esplai després de 2 anys d'aturada per la pandèmia. Un esdeveniment que enguany ha estrenat nova imatge per l'ocasió, afegint el lema «Fem possible un món millor». Aquesta celebració ha donat el tret de sortida a la campanya de beques d'activitats de lleure d'aquest estiu titulada Un estiu per a tothom. Enguany, Fundesplai preveu que augmentin les sol·licituds d'aquestes beques a conseqüència de la pandèmia. Precisament en relació a aquests projectes vinculats al lleure, la Generalitat ha incrementat el pressupost destinat a beques perquè cap infant es quedi sense activitats de lleure. Escoltem la consellera de Drets Socials, Violant Cervera.
En aquests moments destinàvem 600.000 euros per poder pagar beques perquè tots els nens i nenes puguin gaudir d'aquestes activitats del lleure. Hem augmentat aquesta partida fins a 850.000 euros perquè puguin arribar a més de 10.000 nens i nenes que en altres circumstàncies no podrien gaudir d'aquestes activitats com la resta dels nens. També volem, i aquest any per primer cop, que tots els nens i nenes que pateixen o que tenen algun tipus de discapacitat també puguin participar d'aquestes activitats de lleure. I per aquest motiu també obrirem una convocatòria de 300.000 euros per a monitors i monitores especialitzats en aquestes activitats per nens que pateixen algun tipus de discapacitat.
Des de les 11 del matí han passat més de 5.000 persones pel Parc Nou, on famílies, infants i jovent ha participat en una cinquantena de propostes de tota mena.
Gràcies, Víctor. Seguim ara des de l'altra banda de Collserola, Castellà del Vallès, que marca avui la crònica informativa. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El procés de participació de la promoció d'habitatges de titularitat pública als terrenys de l'antiga fàbrica Playtex continuarà aquest mes de maig amb 4 tallers temàtics oberts a la participació de la ciutadania que es pot apuntar fins al 16 d'aquest mes. S'abordaran temàtiques com la mobilitat en l'entorn proper a la promoció, l'encaix del projecte d'habitatge públic i dels espais públics vinculats al municipi, els usos i funcions que poden acollir aquests espais destinats a equipaments i un darrer taller dels criteris arquitectònics d'eficiència energètica i d'adjudicació dels habitatges. El projecte d'habitatge públic a l'antiga fàbrica Playtex està treballant en col·laboració amb l'Incasòl i respon a la finalitat de garantir el dret de totes les persones a l'habitatge generant una oferta pública que, d'una banda, s'adreci a gent jove que es vulgui emancipar al municipi, a gent gran o a diversos tipus de famílies, com ara les monoparentals, i de l'altra, que doni resposta a la necessitat detectada per tenir habitatges a preus més assequibles. L'Ajuntament de Castellà va iniciar el març de 2021 els tràmits per a la compra del solar que ocupava l'antiga fàbrica Playtex, situada a la carretera de Sabadell i la ronda de Torugueta, amb l'objectiu de destinar-lo, com dèiem, a la construcció d'habitatge de lloguer.
Gràcies, en Rocío. I acabarem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat que ens porta Òscar Ollero. Òscar, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'equip masculí del Pati Hockey Club Sant Cugat ha superat 6-4 al Xum Massanet i es proclama campió de l'Hockey Lliga Plata Sud i retorna, després de 4 anys, a l'Hockey Lliga, màxima categoria estatal. Triomf, final i alegria santcugatenca amb el retorn a l'Hockey Lliga. El tècnic del Pati Hockey, Joan Carles Vadillo, en ressalta...
Una il·lusió, i més de com venim, no? Perquè mires la primera volta i estàvem del primer, que era el Vilafranca, a 12 punts, i semblava, doncs, que ja havíem deixat la lliga com abandonada, no? I s'ha donat compte, doncs, que amb l'esforç, el sacrifici de l'equip, el suport de tota l'afició, i estem aquí celebrant-ho, i només fa falta veure els jugadors i tota l'afició, l'alegria que dona de l'ascendència que hem tingut des de l'inici de la temporada.
Els vermells i negres han completat un segon tram de curs brillant, amb 12 triomfs i un empat a les 13 darreres jornades de competició. Un pap 2 ple a vessar ha gaudit amb els jugadors d'una gran festa amb la celebració de l'ascens i el títol.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Biografies i memòries n'hi ha de molts tipus, autoritzades, prohibides, però que aixequi la mà qui no ha pensat mai alguna vegada escriure les seves pròpies o les d'un familiar proper. Doncs l'editorial La Màquina del Temps, on hi ha un equip d'escriptors i editors professionals, es dedica des de fa uns 3 anys a escriure-les per nosaltres. Volem conèixer més detalls sobre aquest projecte i per això avui hem convidat l'editor i director del projecte, en Francesc Massaguer. Molt bona tarda, Francesc.
Bona tarda, què tal?
Bé, doncs, porteu poquet temps, relativament. Com us està funcionant en el temps que porteu?
Bé, portem uns 3 anys ja que vam engegar el projecte, i la veritat és que ha anat molt bé, perquè vam arrencar una mica abans de la pandèmia, ens va agafar el confinament, però tot i així, no sé si per bé o per mal, la gent té ganes d'explicar la seva vida i sobretot compartir-la, i que són 4 dies i que és molt bonic, doncs, explicar d'on vens, on vas i com unir-te amb la teva gent, no?
O sigui que podríem dir que aquesta mala passada que ens ha jugat la pandèmia ha servit per posar en valor precisament les nostres vides i sobretot les vides de les persones, els nostres éssers estimats, ja podríem dir amb un recorregut que està arribant ja pràcticament al seu final, no?
Sí, bueno, clar, la pandèmia té això, no?, que ha estat molt dura, però també la part, diguem, si és que n'hi ha alguna, no?, la part més bona, diguem, que és que et fa prendre consciència, doncs, de qui és la teva gent i què és important i què valores. No. I en aquí nosaltres, doncs, clar, és el nostre terreny d'intentar ajudar la gent a l'hora d'explicar la seva vida i de compartir-la i guardar-la en un llibre. I això ha estat bonic, aquestes ganes com de sincerar-se i d'explicar-se i de compartir.
Mm-hmm. Qui sou? Qui forma part d'aquest projecte La Màquina del Temps?
Som molt petitons. Nosaltres som el nucli dur, podríem dir que som 3 escriptors, editors, i després al voltant, segons el volum de feina, doncs tenim també dissenyadors i correctors, i anem creixent i decreixent, diguem. Però vaja, el nucli, això, som 3, estem per aquí pels vols de Barcelona i entre Olot, i tenim algú a Madrid també de tant en tant, i bueno, ens movem per tot arreu, vull dir, fem llibres tant per... Ara, per exemple, ara mateix n'estem fent un per aquí a Terrassa, sobre el tèxtil, de com va créixer la ciutat, una persona que estava molt involucrada. Mm. Hem fet llibres per, jo què sé, l'altra punta de Catalunya, cap a la Vall d'Aran, estem a Cambrils, i bueno, anem fent allà on ens criden.
Mm-hmm. Què és el que us va motivar? Què us va impulsar a crear precisament aquest projecte?
Bé, la, les ganes de xerrar amb la gent, que això és molt bonic com a feina, no? poder accedir a històries que si no coneixeries, les ganes d'escriure i d'anar doncs, al nostre aire, descobrint històries i podent fer un producte bonic, perquè al final nosaltres treballàvem abans per editorials, així diem a sou, i acaba sent projectes que ni et van ni et venen. I al final penses que el maco és això, és la persona que tens al davant, estar amb ella, escoltar-lo i fer un llibre a mida, i que en quedi content i que tu també veus que t'hi pots implicar i fer una cosa ben feta.
Mm-hmm. Francesc, diries que estem parlant d'un projecte singular o és una manera de fer que ja hi ha altres llocs que han optat per dedicar-s'hi?
Hi ha poqueta competència, diguem.
Uh-huh.
Sí que hi ha editorials que el que fan és imprimir-te el llibre si tu ja els hi dones fet, però el que fem nosaltres és entrevistar la gent, és a dir, fem tot el procés, de que gent gran sobretot, que té la seva vida, que tampoc té per què ser una vida molt espectacular, no? Hi ha de tot. Al final és posar-la en valor i veure que totes les vides són interessants, i fem el procés d'entrevistar, d'escriure-ho, li deixem revisar, llavors ho dissenyem i ho imprimim, i fem 30, 50 exemplars, els que vulgui.
Mm-hmm. Llibres personalitzats, aquest és, diríem, el reclam. Explica'ns una mica més detalladament quin és el procés habitual. És a dir, jo us encarrego el llibre de les meves memòries. Per on comencem?
Fem un cafè.
Fem un cafè.
Tranquil·lament, sí. No hi ha un mètode fix. És a dir, cada persona està còmode a la seva manera. Normalment o anem a casa seva, o quedem en un bar, o bé amb nosaltres, com vulgui.
Mm.
I llavors és xerrar. Estem 4-6 dies en què anem fent preguntes, però no és una cosa lineal de que ens ha de contestar una enquesta al peu de la lletra. No, és molt obert, de que es trobi còmode. Intentem seguir un ordre cronològic per no deixar-nos a res, però bueno, és més que res, el secret és la comoditat, tenir-nos a confiança i anar explicant. Llavors, a partir d'aquí, és això que et deia, que nosaltres ja ens tanquem, escrivim la història, intentem això, doncs, que soni tal com parla la persona, no? Perquè si la seva família ho llegeix, doncs s'hi recordin d'ella, i quan ho tenim ja ben endreçat, que té ritme, que és agradable, interessant de llegir, doncs li tornem perquè ho revisi, i ja quan li sembla tot bé, llavors ja ho dissenyem, i normalment hi afegim fotografies,
sí.
I acabem ja cap a impremta.
I quan acostuma a durar aproximadament un procés com aquest?
Si anéssim per feina, diguem, un mes i mig o dos el podem tenir, però moltes vegades, com que treballem per particulars, depèn de la persona. Hi ha algú que ens diu, mira, ara no em va bé, o tinc un viatge, o tinc no sé què, llavors la cosa, bueno, com que tampoc hi ha pressa i deixem que cadascú faci el seu aire, si hi ha qui tarda 3 mesos o 4 perquè està més còmode o té coses per fer, doncs no passa res. Però és això, vull dir, la feina del client és ràpida, perquè són 4 entrevistes o 6. La feina és després nostra, no?, de tancar-nos i escriure, i això sí que és més lent.
I ells us expliquen el que realment tenen interès o volen que aparegui en aquestes memòries?
Sí, clar, no és un llibre d'història documentada, sinó que és un llibre de memòries. Llavors cadascú explica el que ell vol. Normalment la gent ho explica, bueno, cadascú el que vol, però sense gaires manies. Al revés, a vegades els hem de dir, escolti, això potser pot ofendre algú, o no, tirem pel dret segur, i llavors ens ho pensem bé. Però no solen ser llibres d'autobombo, sinó que moltes vegades és com per les ganes de ser entesos i d'explicar el bo i el dolent. Perquè jo crec que tot es pot explicar sense fer mala sang, i amb bones paraules, i es pot parlar de tot.
I deuen estar farcides aquestes històries d'anècdotes, no?
Clar, un munt, sí. Ni t'imagines, perquè la mateixa època, que fem la postguerra, els anys del principi que van ser bastant durs, no? Com ho viu tothom de diferent, o quan et parlen de l'escola, o el falangista que venia a intentar adoctrinar-te, o, mil històries que cadascú, al mateix moment i fins i tot al mateix lloc, a vegades, no té res a veure una amb l'altra.
Clar. Segur que, ja ho comentaves abans, heu trobat vides apassionants, històries úniques. No sé si hi ha alguna que recordis d'una manera especial perquè t'hagi impactat o t'hagi sorprès o...
Sí, clar, realment... que no t'esperes mai,
sí?
No? De coses que no t'imagines, històries sé, clar, jo conec la història de la meva família i llavors t'expliquen que en la mateixa època al poble al costat doncs està passant una noia que vivia sola, de nena petita, cuidant les cabres de la seva família, però deixaven al mig de la muntanya i estaven allà en un món que sembla fa 100 anys. I, ostres, fa 50 i això era molt diferent.
Mm. Quantes històries heu escrit fins ara? Les teniu, les porteu comptabilitzades?
Ara, comptant les que estem fent ara mateix, hem tenir unes 19 o 20, una cosa així.
Mm-hmm. Totes a Catalunya o no?
No, en tenim alguna de fora, poques, perquè és complicat per nosaltres desplaçar-nos tan lluny, però si ara mateix estem fent una de Alacant, d'un comerciant de pesca i això.
Uh-huh. Quin diries que és el perfil del vostre client, de la persona que està interessada que escriviu el llibre de les seves memòries, el llibre de la seva vida?
Això és curiós, ho hem pensat, aquesta pregunta, i, no, perquè quan et penses on podem trobar clients que li pugui interessar, dius, què creen en comú? I és molt difícil perquè tothom és molt diferent, tenim històries de tot tipus. Des de tenim això, un personatge que va acabar a la presó perquè traficava amb or, i te'l trobes que és un senyor de 80 anys encantador i dius, ostres, quina vida que ha tingut aquest. A una dona, per exemple, que estem fent ara, una dona que es va quedar vídua molt jove i va heredar les accions del seu marit d'una gran empresa i sense tenir ni idea va començar a fer cursos de formació perquè tenia 3 fills i allò era l'únic que tenia i de cop va entrar com en un món d'homes, així com molt pionera, no? molt avançada de fer-se càrrec de la situació.
Uh-huh. M'imagino que també es pot donar la situació. Clar, vosaltres abans explicaves que en aquest procés parleu, escriviu i després imprimiu aquestes històries. Però també es podria donar el cas que algú, estic pensant ara, un net o una neta, que hagi aprofitat estones per tenir aquestes converses amb un avi, una àvia, i que us les porti per acabar de fer el procés?
També. És a dir, en aquest cas que dius tu no ens hem trobat, fills que ho regalen als pares, i llavors això sí, i ens hem trobat també algun net que l'avi és mort i que té el dietari, que l'avi el va escriure abans de morir i explica, en aquest cas, clar, era un avi que va viure la Guerra Civil i es va haver d'exiliar i tot. Llavors això el que hem fet doncs, és editar-ho, ens va demanar que arregléssim una mica el text perquè era molt llarg i fos de bon llegir, i en aquest cas ens vam limitar això, a arreglar-ho i dissenyar-ho i imprimir-ho.
Mm-hmm. Francesc, parlem del cost que pot tenir encarregar-vos la nostra història.
Més o menys estem al voltant dels 4.000, perquè, clar, és un producte lent de fer i que tenim un equip de gent només al servei d'una sola persona. Llavors, fent números, ja sabem que és un producte que no és barat, però realment és el cost de vida d'estar 2-3 mesos al servei per fer un llibre personalitzat. I al final jo crec que surt un llibre molt bonic que val molt la pena.
Hem de dir, però, que no només és el preu per un llibre, el de la història, clar, sinó que feu exemplars perquè després els interessats ho puguin repartir, no?, entre els més propers.
Sí, sí, a veure, de fet el que és car és la mà d'obra. Al final, si vol 30 llibres o 50, hi ha molt poca diferència. Si en vol 100, ara n'hem fet un de 140 exemplars, o es pot fer el que sigui. Però sí, sí, clar, si nosaltres fem, diguem, el material base, a partir d'aquí es poden imprimir tants com faci falta. Fins i tot algun cop hi ha hagut algú que ens n'ha demanat només un de llibre. Dius, bueno, doncs fem la feina per un, perquè era per una persona molt concreta, i ja està, sí, sí.
Ja, ja. Abans parlàvem del cas, per exemple, d'aquest encàrrec que teniu, que esteu fent a Terrassa, que no és que sigui ben bé una biografia ni unes memòries. Tinc entès que també feu llibres d'empresa, per exemple, no?
Sí, també, sobretot empresa familiar, de negocis d'aquests de centenaris o que el van començar els avis, besavis. En aquest cas, no, el de Terrassa és un personatge vinculat al tèxtil, però n'hem fet d'altres més d'empresa, de, per exemple, un hostal que el van començar els besavis i ha passat de generació en generació i és una institució en el poble que hi ha anat personatges molt famosos en allà, doncs expliquem la història del negoci.
Mm-hmm. Aquelles persones que tinguin interès a contractar els vostres serveis i que tingui, doncs, li faci il·lusió tenir aquestes memòries, aquest llibre de la seva vida, de quina manera us pot contactar?
de qualsevol manera, no, a veure, tenim la pàgina web, que és la màquina del temps.cat, tenim el telèfon que apareix en allà, que si vols te'l puc dir aquí mateix.
Sí, també.
Que, mira, fantàstic. És el 630-73-9708. I si no, per mail, en la web mateix hi ha hola@lamaquinadeltemps.cat.
Doncs una tasca, diria que fantàstica, perquè segur que la gaudiu, allò d'escoltar les històries i les batalletes d'aquestes persones que després haureu de plasmar en el paper. Francesc Massaguer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I gràcies per la feina que feu i que passis molt bona tarda.
Moltes gràcies.
Bona tarda, adéu-siau.
Bona tarda, adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Tertúlia esportiva que els dilluns és habitual a aquesta hora i que avui compartirem amb el Joan Riera, que és entrenador i el tenim via telefònica. Joan, bona tarda.
Tarda de cracs, que vagi bé.
Ai, ostres, pensava que t'acomiadaves ja. Molt bé, molt bé, molt bé. Se sent perfecte, eh? Creuarem els dits. Miqui Romagosa, periodista, redactor d'esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Molt bona tarda, Miqui. Miqui. Hola? Miqui? Bé, de moment respira, eh? Però no ens escolta.
No el deu sentir crac.
No. Bueno, no ho sé, ara li preguntarem. A l'estudi tenim a l'Òscar Ollero, el nostre reporter del Connectats. Òscar, què tal?
Bona tarda, Carme. Doncs em fa il·lusió, eh? Estar aquí a la tertúlia.
Sí? Fa il·lusió. Miqui, ara sí?
Hola, què tal? Molt bona tarda, com estem?
Hola, Miqui. Oh, que bé, avui millor, eh? Que la setmana passada, sí tant, home.
Pues mira.
Millor. Bé, doncs, el Joan Riera, que ja el coneixes, Miqui, parlava de tarda de cracs, i jo m'imagino que ja sé per on va. I és que avui us proposava parlar d'aquest murcià que es diu Carlos Alcaraz, que no li agrada que li diguin Carlos, eh? Que vol que li diguin Carlitos o Charlie. Ja per començar. Hola.
I... ja comencem bé.
Bueno, mira, escolta, no, perquè la veritat és que és remarcable que un jugador com aquest, que acaba de fer els 19 anys, doncs en 3 dies s'hagi polit, s'hagi passat, diguem que, per la pedra tots els grans de l'ATP. Aquest noi va com un coet, efectivament. Què us sembla? Està resolt ja el relleu de Nadal en el món del tennis?
Jo, si em permets, classe de Federer, matador com el Djokovic i cap per superar-ho tot com el Nadal.
Ah, això són les característiques, les qualitats d'aquest tennista.
Sí, Jo crec que ho lograrà. Si no es descarria, arribarà a número 1 en menys de 2 anys.
En menys de quant, dius?
2 anys.
2 anys? Potser sí. massa temps i tot. Diria.
Sí, Miqui. Tan menys, eh?
Ah, Miqui, tu com ho veus, aquest noi?
Jo veig que apunta molt bones maneres. El problema és que massa vegades entrem en comparacions. I ja sabeu el que dèiem de les comparacions, no?
Sí, sí.
Que
sí.
Són odioses. I jo crec que moltes vegades fa molt de temps, no?, que s'escolta que aquest pot ser el proper Nadal, que aquest pot ser el proper Xavi, que aquest pot ser el proper Messi. O sigui, a vegades, jo no sé fins i tot si aquest tipus d'etiquetes els poden beneficiar els esportistes, no? El que queda molt clar és que té pinta de ser un esportista, doncs, a tenir molt en compte, que apunta maneres, que és una persona molt, pel que s'ha pogut veure, molt humil, i això en el món de l'esport, doncs, fa que triomfis i que et guanyis l'estima, perquè hi ha hagut, quantes vegades ha passat, no?, que tot i ser un esportista espanyol, tal, que sempre hi ha hagut la seva gent que no ha acabat de caure bé, que veu que no triomfarà per aquestes coses, doncs si a sobre ha tingut la sort que ha caigut bé, doncs tot això segurament servirà perquè tingui molt bona premsa.
Òscar, tu què tal? Com ho veus?
Bueno, té molta projecció, la veritat. Estic totalment d'acord amb Miqui, crec que les comparacions, com diuen, són odioses. Crec que cada jugador és diferent i, com hem dit, és com un comodí. Però bueno, encara és massa jove, a veure si no es descarrila, continua treballant perquè això porta treball, cada dia treballant, però bueno, de moment apunta al nou ídol del tenis espanyol i del tenis en general.
A veure, jo aquest matí escoltava declaracions d'Àlex Corretja, que ara es dedica a comentarista de tenis, i parlava molt bé d'aquest tenista, que té, podríem dir, que moltes virtuts, que combina, diríem, l'atreviment, no?, de la joventut, i després el coneixement i veterania d'un jugador ja expert, no?, i bregat en l'ATP.
Però això a vegades el pot trair, eh? El fet d'aquesta joventut a vegades, i segurament, no sé si estaran d'acord els companys, i si no, millor, que així tenim més tertulià, no? Però que dic que a vegades passa això, no?, que a vegades l'atreviment, aquest fet de que ets jove, que físicament pots, fa que potser vulguis anar massa de pressa, tancar els partits massa ràpid, no? I això a vegades et passa factura. Ja li passava a Nadal, no? Aquest cap fred, aquesta experiència que li pot faltar, doncs a vegades pot ser fins i tot perjudicial, i el fet també d'escoltar tot el dia que t'estan dient que bé ho fas, que bo ets, això també s'ha de saber gestionar.
Sí, ara serà inevitable, eh? Perquè aquests missatges que ara nosaltres estem repetint aquí li arribaran sí o sí, i per totes bandes, però de moment la gestió que també s'està fent d'aquest jugador, per exemple, aquesta setmana havia d'anar a Roma a jugar, i em sembla que té unes molèsties, una petita lesió, que el que ha fet l'equip és dir-li, de moment ens reservem i així intentem que arribis a Roland Garros amb millors condicions. O sigui, no, la gestió, aquesta gestió no només depèn del jugador, sinó també del seu equip, i de moment sembla que s'està fent prou bé, no?, fins on sabem.
El seu entorn, si em permets, és més llest i més hàbil que l'entorn del Pedri. El Pedri el va voler desgastar massa de pressa, i en el que li diuen bestial, el bèstia que li diuen Alcaraz, pues el dominador, l'adjectiu que li hem posat als diaris és bèstia, bèstia Alcaraz. Pues crec que jo ahir ho deia, mentre es veia el partit, ho estava dient, no ha d'anar a Roma. Cosa que el Pei no li van saber dosificar. Qui s'ha sabut dosificar, i juntament, no és un prototip, ja és una realitat. El que passa que han d'acabar de copsar els moments que s'esvera, per la fortalesa, per la seguretat i sobretot per la joventut. Però el Nadal també va començar així. Tot i així, crec que el seu entorn, els pares, encara que ahir es va despistar i no se'n va recordar-los a saludar ni a felicitar-los, quan va rebre el trofeu de guanyador, pues, crec que això ha de ser molt important, que els pares el tinguin ben assessorat, si es deixa, si l'entorn facilita que els pares assessorin. Però tot i així, veient els pares que fan companyia, per mi que això ja és un punt més.
No, no, la frase és fàcil, eh? Sempre li quedarà a París.
Diuen que és un tot terreny, eh? Així com a Nadal, per exemple, al principi li va costar l'adaptació a l'herba, per exemple, era més, com ens deien a França, rata de terra batuda, no? Sembla que aquest té més mà per dominar tot tipus de superfícies.
Sí, però bueno, també, perdona, va dir Nadal, quan el va guanyar, que en el segon set ja es veu una mica com baixa aquesta intensitat de Carlitos Alcaraz, perquè, bueno, ja ha dit que potser es despista i que ha de continuar perquè aquests, bueno, que baixi la intensitat en el segon set, potser li pot fer jugar una mala passada.
Mm-hmm. Però si tivéssim permès, tots els dos tornejos que ha jugat últimament, tots han anat a guanyar el tercer set. Sempre ha perdut el primer o el segon, sempre. Hi ha un set al mig que aquest queda desequilibra una mica el seu tarannà, la seva forma de jugar, la seva forma de treballar, salvo que això sigui una forma de copsar l'animació i sobretot la il·lusió i la ràbia de dir, pues ara vaig a fer-ho. Mm-hmm. Per això em recordo una mica el Nadal, que el Nadal estava perdent dos sets amb molts jugadors famosos, importants de rànquing, i inclús a cas del tiebreak també perdent i remuntava. Em recordo una mica el Nadal.
No, Alcaraz és el típic jugador com alguns productes de neteja, no? Que també per totes les superfícies, no? O sigui, ja. És que avui m'he llevat inspirat, eh? Tot i ser dilluns.
Avui t'ha tocat fer la neteja de casa o què, Miqui?
Més o menys, sí.
Ah, val. Sí. Bé, el que sí que tenim assegurat és que tenim, com deien aquests titulars, una bèstia en potència per veure grans partits de tennis. Això està garantit, sembla, en els pròxims anys. Canviem de tema, anem al futbol, estem ja a la recta final de la competició domèstica, la Lliga, amb coses encara, diríem que pendents, amb portes, però pendents. I el que sembla una mica preocupant, segurament, preocupant, perquè, a veure, encara no ho té del tot lligat, el Real Club Esportiu Espanyol, no? El que està passant a Can Perico, eh?
Un drama.
Que és, sí, home, però escolta, si estan ja a punt de la salvació, però encara no fan els deures. Què passa?
Van començar molt bé, es van il·lusionar, no? I diguem que s'han oblidat que al final era una temporada de una mica de transició, no? Quan tu puges de categoria, sempre el primer objectiu és salvar la categoria i el que pugui venir, no? Però tot això jo crec que va il·lusionar molt a l'afició i jo crec que s'està sent molt injust amb Vicente Moreno, perquè és un entrenador que ha pujat a l'Espanyol a primera divisió, amb lo difícil que és pujar el primer any, i després, doncs, jo crec que està consolidant un projecte que l'any vinent pot anar més, però clar, si ja van llevastons en Rufete, l'entrenador està en qüestió, alguns jugadors també, déu-n'hi-do l'estiu que espera a l'Espanyol.
Com acabarà això, Joan?
Bé, jo sempre dono un punt més valor i sobretot una medalla més per donar algun títol així que es pugui penjar a l'entrenador, perquè el que ha fet no només a l'Espanyol, t'ho he dit de segona pujar-lo, no, i en el Mallorca, vull dir, no només la seva valuositat està a l'Espanyol, Mallorca, etc. Efectivament, es mereix seguir treballant, es mereix seguir portant aquest club, aquesta plantilla, i possiblement en algun cas, en algun posicionament de camp caldria, pues, donar un cop de mà en reforçar-lo millor. El Rufete mai ha entès aquest fitxatge, però tampoc té jugadors, mai l'ha entès, no l'ha entès mai. Penso que aquestes coses crec que un home de la casa juntament amb alternatives, amb assessors externs, sempre pot anar bé, però crec que primer de tot el number one ha de ser un home de la casa, que és el que ara, no un home que vingui d'altres clubs, etcètera, perquè desconeix la idiosincràsia.
Sí, però els homes de la casa també han acabat malament, eh?
Sí, sí, han sortit per
cames. Sí, no dic pas que no, no dic que no.
Avui és un problema més profund.
Sí, perquè a vegades també les celotípies també tampoc ajuden gaire.
Òscar.
Jo crec que finalment salvarà la categoria, perquè també els equips que estan ara en aquesta zona, que són l'Alavés, el Levante i el Cádiz, bueno, el Cádiz sembla que desperta una mica, igual que el Levante, però jo crec que l'Espanyol...
I el Mallorca.
Això, també el Mallorca, després de perdre 2-6 contra Granada, brutal el partit, però bueno, l'Espanyol jo crec que finalment ho tindrà més o menys assequible per salvar la categoria, i a veure la temporada que ve quin projecte munten.
Amb RDT o sense?
Amb RDT. Jo crec que és un jugador molt determinant,
sí,
igual que l'Arden.
Sí?
Penseu...
Si va quedar l'any passat, ha de repetir.
Però jo no sé si els amos de l'Espanyol estan per donar-li continuïtat o no. Què?
Bueno, ja va fer els seus primers pinitos l'altre dia, que ho va veure tothom amb l'Ancelotti, però no crec que arribi a bon port.
Què deies, Miqui?
Que jo crec que, bueno, que si continua Vicente Moreno, que haurà de portar RDT guardaespatlles, no? Això és el primer. I segon, jo crec que depèn molt del jugador i depèn molt... Bueno, depèn, jo crec que un 30% del jugador i un 70% de les ofertes que puguin arribar. Això també sempre és positiu.
Doncs ja veurem. I a Can Barça, què? Què?
L'altre crac, l'Ansu.
Home, Ansu, jo crec que ja no sorprèn a ningú. Cada partit que després ve, que torna, en aquest cas dos partits, però surt al camp un minut després i fica gol. Jo crec que bueno, Ansu s'ha de recuperar bé, no ha de forçar, i tenim una superestrella, jo crec que per molts anys.
Home, sí, però esperem que tingui continuïtat sense lesionar-se, perquè si no tampoc no pots acabar de valorar quina és la seva efectivitat. Perquè, clar, sí, es lesiona, quan torna, fantàstic. Però què dura?
Això mateix, s'ha de recuperar bé. Jo crec que aquest és el pas que ha de donar el jugador, recuperar-se bé. Si no ha de jugar durant un mesos o unes setmanes per tal de recuperar-se bé, jo crec que és fonamental també per al futur del Barça i el projecte de Xavi, que jo crec que serà un pilar fonamental.
Mm-hmm. Més aportacions sobre la situació del Barça, o canviem i ens anem a les noies?
Bueno, si em permets, acabo jo. El Barça, tot i així, també la flor la té ficada per cada segon, eh? Perquè això tots els equips ajuden a que segueixin en segon. A part que la victòria al camp del Betis va ser miraculosa i de sort. Ja tocava que algun dia hi hagués sort, algun dia en tota la temporada.
Sí, sí.
Però tot i així, els contraris també ajuden, eh? També ajuden, que això va molt bé.
La setmana passada hi havia algú que va dir que Déu era del Real Madrid. Doncs menys mal que el Barça té la moreneta, com a mínim per cada segons, no? Sí, no, mare meva. Les noies, l'equip femení que pot acabar la Lliga amb un ple absolut de victòries. Assoliria un nou rècord. Aquesta setmana ho van tenir una mica complicat perquè li van expulsar a una jugadora, van començar perdent, però tot i així van remuntar el partit i com sempre, en la línia habitual de superar els rivals de manera folgada, podríem dir, no?
Jugadora i entrenador, els dos alhora.
Jugadora i entrenador. Miqui, vinga, va.
Van expulsar.
És increïble que, doncs, i això parla molt bé, no?, de les jugadores, mantenir aquesta tensió competitiva fins i tot quan has guanyat la Lliga des de fa molt, no? Això és importantíssim, no? Això deixa clar, doncs, aquesta responsabilitat, aquesta fam, no?, d'aconseguir i de marcar una època. I jo crec que a vegades, i passa molt al món de l'esport, quan els equips han aconseguit la Lliga, han aconseguit els objectius, han salvat la categoria o han guanyat un títol, normalment es desendollen, no?, el que resta de la competició. I aquí tenim un cas de fam, de superació, i això és importantíssim.
Mm-hmm.
Jo crec sincerament que aquest Barça, encara la derrota a Alemanya contra el Wolfsburgo,
2-0, perdó. Jo crec que aquest Barça no té límits i a veure la final de la Women's Champions League, perquè jo crec que serà com la venjança, no? D'aquest quad que ens van ficar fa, crec que 3 anys, el 2019, l'Olímpic de Lyon. Jo crec que el Barça guanyarà la Champions i fermament.
Ara parlarem de la final de la Champions. Joan.
Bé, jo sé que sempre el Barça em té robat el cor al femení des de fa un parell d'anys, perquè donen, em recordo una miqueta l'esperit que teníem a certa època amb el Guardiola i amb el Luis Enrique, que ja hem deixat de tenir-lo. Pues el femení és l'esperit actual del Barça, que en aquests moments és l'estandarte del club, el Barça femení. Estan ficades, estan il·lusionades i sota fermades. Surti qui surti, treballa bé, i surti qui surti, s'ho deixa tot.
I a més juguen bé, no? Cosa que fa uns anys enrere, jo me'n recordo que hi havia dos personatges del món del futbol. Un va ser seleccionador, Javier Clemente, i l'altre era periodista esportiu de renom, el senyor José María García, que en el seu moment van dir que el futbol femení, que escolta, que on anaven les noies a jugar a futbol, i avui dia estem comprovant amb el futbol que practica l'equip femení del Barça, que és l'essència del futbol. És l'essència del futbol.
Penso que tinguin que fer algun entrenament alguns jugadors del femení amb el primer equip, a veure què passaria. Es notaria la diferència?
Jo crec que físicament sí. La tècnica jo crec que no, però físicament...
La Mapi León no superaria l'Entiti i l'Englet?
És que físicament...
Ho hauríem de provar, eh?
Hauríem de provar, però jo...
Ho hauríem de provar.
I la Itana i l'Alexia i la Jennifer Hermosa, perquè, i la Janssen, no superaria algú que altre?
Vés a saber. Segurament alguna sorpresa ens enduríem. No t'estranyi.
Sí, gràcies.
No t'estranyi. Miqui.
Sí.
Déu-n'hi-do. És que... Jo estava ara escoltant i recordant una mica les frases de Javier Clemente i de José María García, i han pogut ser un periodista i un entrenador doncs, molt reconegut, que van, etcètera, però per sort que ja no hi són, perquè...
Es van equivocar. Van equivocar.
Sí. El més important és que... No, per sort es van equivocar i per sort doncs no hi són en aquell món del futbol que fa una mica olor a naftalina, no? I tot això doncs ha passat a millor vida i ara hi ha una ment més oberta i més racional, no com abans, no? Que semblava que només el futbol i l'esport era pels homes.
I com es nota que el futbol femení a través del Barça doncs ha creat addicció als futboleros i farà que en aquesta nova final de Champions de Turí s'hi desplaci una bona colla de barcelonistes,
No queda cap cadira buida ja,
No queden entrades, vols
això
dir?
Això ho van dir al cap de setmana.
A l'estadi, no quedava... o sigui, la UEFA ja no té entrades?
Que no diu que ja, no, diuen que el Barça no té cap cadira buida ja per anar de viatge.
A veure, una cosa és que les 3.000 entrades que la UEFA va donar al club per que les repartís gratuïtament als seus abonats, als seus associats, van desaparèixer ràpidament, però li ha donat 4.000 més, que aquestes són de pagament, però clar, després deu quedar un cupó d'entrades que es vendran...
Quina és la capacitat del
uns camp? 40.000, diria, em sembla, aproximadament.
Ompliran.
Sí, i tant.
Perquè els cotxes que van pel seu compte, això és com els del Frankfurt. El Frankfurt també hi havia un descontrol de dalt, però aquí serà el mateix.
Clar, hi haurà autocars organitzats, gent que anirà pel seu compte. Aquells que no s'hi vulguin desplaçar, que sàpiguen que el partit el podran seguir per TV3,
Sí, ho han dit, el 50%.
I a més, com en les millors i les grans ocasions, amb una cobertura especial que es farà ja des de divendres, em sembla, o sigui que està garantida la cobertura extraordinària d'aquest esdeveniment. Acabarem amb una qüestió que té molt a veure amb el que hem estat comentant fins ara, i és que hi ha un equip a la B femení del Girona que competeix en una lliga masculina. Sí?
Que maco, que maco.
I van segones classificades.
Ostres, bastia.
Segones classificades. Què va passar? Que resulta que aquest equip estava competint en una lliga de noies i les pobres és que eren molt superiors. L'entrenadora va pensar, hem de fer alguna cosa, necessiten competitivitat aquestes noies, no? I les van apuntar a una lliga on competeixen equips masculins. Doncs van segones. Què us sembla? L'exemple, eh?
Jo...
A veure, Òscar.
Sincerament, jo crec que tot això de que alguns equips femenins també estiguin a algunes lligues masculines, jo crec que està tot relacionat amb l'evolució del futbol femení que ha tingut en tan pocs anys. Cada cop es visibilitza més, però aquests darrers 3 anys el futbol femení ha crescut moltíssim. Jo crec que és un exemple de que la tècnica i bueno, la qualitat de les jugadores és la mateixa dels jugadors, i això hi ha molta gent que encara està en contra, però bueno, és una realitat. I aquesta estadística ho diu.
Amic meu, si em permets, per reforçar, jo vaig la setmana passada Barça-Wolfsburgo, quan va acabar el partit va entrevistar una nena i diu ara en el pati em deixaran jugar els nens.
ja. Miqui!
Va ser impressionant aquella frase.
Aquesta imatge l'estem veient en molts equips, doncs, que en moltes categories doncs, no tenen suficients nens i nenes per fer un equip, i això que va començar doncs, com a una opció perquè poguessin jugar als equips, no? I no haver de desfer equips, tot això s'està convertint ja en una cosa que comença a rutllar, i jo crec que és molt i molt positiu, no? Hi ha molts esports, alguns d'ells que són mixtes, i jo crec que això és molt, molt i molt important, i és un pas
de fet en futbol em sembla que és fins a la categoria infantil, no? que poden ser mixtes els equips, és a dir que hi poden anar nois i noies en el mateix equip. Però vaja, és un bon exemple aquest de l'Alaví femení del Girona. Senyors, fins aquí la tertúlia d'avui. Que passeu una molt bona setmana. Joan, Miqui, Òscar, gràcies i bona tarda.
Una abraçada, bona tarda, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Nosaltres vam iniciar aquest camí, vam tirar endavant Cultura en Causa, i jo crec que estem en un gran moment en el qual molts més festivals començaran a sumar-se i començaran d'alguna forma a entendre que l'esperança és aquesta eina que necessita el món de la cultura per poder canviar aquesta relació tan injusta, tan insostenible, tan insolidària que tenim amb el món.
Tothom que té un projecte musical té l'oportunitat de pujar a un escenari professional, no? I mostrar pues, això que fa, o molts cops és la primera vegada que es pugen a un escenari, i Déu-n'hi-do que un escenari, no?
Et vas perdre alguna cosa que volies escoltar? No et preocupis, entra a Ràdio a la Carta i fes-ho al pratradio.com.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small.
Mama, look up a mountain.
Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions.
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
La Caixa Negra, un programa on podràs escoltar la millor black music al Baix Llobregat.
Bueno, això molt black no és, no?
Ja, bueno, és que també està la Caixa 2.0, que sonen temes més actuals, com aquest.
Ah, sí? I qui el fa?
Doncs jo.
Ah, vale, vale.
La Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, aquí, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Víctor Asensio. El procés de reindustrialització de Nissan avança, però a pas molt lent. Això és el que denuncien els sindicats que aquest divendres han assistit a la darrera reunió de la taula de reindustrialització entre els governs espanyol i català, els sindicats i l'automobilística japonesa, així com el Consorci de la Zona Franca. Recordem que Nissan va tancar portes a Catalunya al desembre i des de llavors 1.400 persones esperen un projecte industrial que les ocupi a les plantes on fins ara s'hi produïen la furgoneta NV200 i la pick-up Navara. Per tot plegat, Sigen Usoc, Comissions Obreres, UGT i CGT han anunciat que si en les pròximes hores no reben informació detallada sobre el calendari previst de presentació de la licitació del Servei d'Operador Únic de Gestió del Lloguer i sobre les bases del concurs públic, es mobilitzaran per pressionar les administracions. El Parc Nou ha tornat a ser l'escenari de la